dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre la pèrdua i el dol, concretament el dol perinatal, és a dir, la pèrdua d'un fill o filla durant l'embaràs o al poc temps de néixer. I per fer-ho avui conversem amb Cristina Carrillo López, psicòloga especialitzada en processos de dol. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Cristina, situa'ns una mica per començar. Quan parlem de pèrdua perinatal?
Bueno, una pèrdua perinatal és una pèrdua que es viu des de les primeres setmanes de l'embaràs fins en el moment del part, com minuts o hores després de néixer. Això seria una pèrdua perinatal. És a dir, inclou tant les pèrdues a les 7, 8, 10, 12 setmanes com a la meitat de l'embaràs com en el moment del part.
I com afecta aquest dol a les persones que han viscut l'experiència? Quin impacte emocional pot tenir?
Clar, un dol perinatal és un dol que d'entrada ja és un dol complex per dues raons. Una és perquè és la mort d'un fill, no? Tot i que a nivell de societat encara no ho tinguem com integrat, és la mort d'un fill, el que passa que és un fill que ha mort la majoria de les vegades abans de néixer. Llavors, sabem per estudis que la mort d'un fill ja és un dol complicat, perquè es sol estipular, no hi ha un marc establert, no? Però es sol estipular que després d'una pèrdua, no? Un procés de dol és d'una durada aproximada d'un any, no? Perquè és el temps que una persona necessita per tornar a viure, doncs, totes com les dates assenyalades, no? L'estiu, les vacances, l'aniversari, el Nadal. En canvi, amb la mort d'un fill, es sol preveure una durada d'un mínim de 4 anys, no? Per tant, aquí ja és un criteri que el fa un dol complicat. I l'altre criteri és que és un dol invisible, invisibilitzat, perquè al ser un nadó, no un fill que la majoria de les persones de l'entorn no han vist, no? I amb qui no han compartit, doncs ho dificulta encara més, no? Quan una persona viu una pèrdua d'un ésser estimat, quan és un germà, un pare, un tiet, no? Tothom li és més fàcil de contextualitzar i d'integrar. En canvi, quan és d'un nadó, no? Que ningú ha vist, és més difícil i això complica aquest procés de dol per les persones que ho viuen.
A més, suposo que moltes vegades també és una pèrdua que potser no t'esperes, no? Que arriba així molt sobtada.
Sí, no? Moltes de les mares amb les que acompanyo, totes coincideixen, no? En dir, ostres, és que això no m'ho havia imaginat mai, no? No m'havia imaginat que el meu fill podia morir en el meu ventre. Llavors, sí, evidentment es converteix, doncs, en una mort traumàtica i, per tal, en un dol traumàtic, no? Perquè és una cosa que evidentment no ens anticipen, no? Perquè anticipar que un nadó pot morir és algo tan tràgic que ningú s'atreveix a compartir amb nosaltres, no? Moltes vegades s'ha qüestionat si seria interessant que les sessions que es fan amb la llevadora mentre estem embarassades introduir aquest tema, no? És algo que genera molt de debat, no? Com fins a quin punt s'ha introduït en aquest tema en un moment que a vegades pot ser vulnerable, com és l'embaràs, no? Però que important potser hagués set saber que això podia passar.
Visibilitzar-lo una mica més.
Sí.
Perquè quines són les necessitats, no?, que més expressen aquestes persones que acompanyes i que han viscut aquesta pèrdua?
Mira, una de les necessitats que més es repeteix és, bueno, de les frases que més es repeteix és ningú m'entén, no? Ningú m'entén perquè, com que el que dèiem, no?, com que és una situació invisibilitzada, ningú tendeix a compartir-ho, no? O sí que és veritat que d'uns anys cap aquí, pues, cada cop hi ha més persones que veuen la necessitat de compartir-ho justament per visibilitzar-ho, no? Però moltes persones es senten no enteses, no compreses i, per tant, se senten molt soles. Aquest poder seria l'aspecte que destacaria, que és més compartit per totes les mares i famílies que ho viuen.
Perquè el fet que, per exemple, si és el primer embaràs, pot generar perfecte la por a tenir un segon embaràs i que tampoc vagi bé?
Sí, tant si és el primer embaràs com si és el segon com el tercer, a partir d'una pèrdua es genera una por molt gran que es torni a repetir en un següent embaràs. I, de fet, és una de les coses per les que les dones acudeixen més a mi, no? Han viscut una pèrdua, i senten que la por a que torni a passar les domina, no? I llavors el que hem de treballar a les sessions és justament això, no? Buscar un equilibri entre la por i entre el poder gaudir. Evidentment, serà un embaràs que ja està lliure d'innocència, no? Ja no hi haurà innocència i, evidentment, no podrà ser un embaràs com el d'una altra dona que no ha viscut una pèrdua, però sí que intentem treballar, no? Pues, jo dic surfejar, no? Surfejar entre la por i la il·lusió, per tal de que la dona no se senti doncs, atrapada per aquesta por.
Mm-hmm. Clar, perquè en aquest sentit hi pot haver un sentiment com d'autoresponsabilitat d'aquesta pèrdua, de culpabilitzar-se una mica?
Sí, sempre hi ha culpabilitat, bueno, vull dir, un 90% i escaig, bueno, per no dir el 100%, sempre hi ha un sentiment de culpa, no? Què podria haver fet, no? Si hagués anat abans a l'hospital, si no hagués menjat tal cosa, no? Però al final és intentar fer entendre en aquestes mares que en realitat, vull dir, el que ha passat no tenia un altre fi, no? Ha passat perquè havia de passar, i moltes vegades fer entendre que darrere aquesta culpa l'única cosa que hi ha és amor, no? És amor i ràbia, no? Que és el que hi ha al darrere també per no haver pogut doncs tenir el seu fill a braços en vida.
Uh-huh. Parlem una mica de quins recursos tenen aquestes persones que han viscut un dol perinatal i ajudes o serveis públics en aquest sentit?
A dia d'avui el que hi ha són grups de dol. Per exemple, a Girona hi ha el grup de dol Bressols, que està gestionat per la Natàlia Artigues, que és psicòloga especialitzada també en dol i està a l'Hospital Trueta. I sé que quinzenalment doncs, fan un grup que és gratuït, no? per acompanyar, no? És un grup terapèutic que serveix per acompanyar a les persones que viuen aquest procés de dol tan impactant. Sé també que a Olot hi ha un altre grup, n'hi ha a molts llocs, llavors és fer cerca, però així a nivell proper de comarques gironines, a Olot hi ha un altre grup de dol també arrel de l'associació Pols d'Estrelles, que acompanyen doncs, de manera gratuïta aquestes famílies.
Uh-huh. I a nivell de permisos, quins permisos laborals tenen les persones que han patit aquesta pèrdua gestacional?
A dia d'avui el pare no té cap permís i la mare, si ha superat les 21 setmanes de gestació, té dret a gaudir de la baixa de maternitat com qualsevol altra mare.
Uh-huh. Clar, en aquest sentit, aquí hi ha un biaix, no? Perquè, vull dir, ha perdut el fill, l'estava gestant la mare, però el pare també sent aquesta pèrdua, no?
Totalment, clar, sí. De fet, sí que hi ha algun pare que bueno, doncs ha intentat per via judicial, a nivell estatal, em sembla que va ser a Galícia, i ara no recordo com va acabar la resolució, però sí, realment hi ha un biaix entre pare i mare, i també hi ha un biaix per totes aquelles mares que viuen la pèrdua abans de la setmana 21, no? Vull dir, al final, una mare que ha perdut el seu fill a la setmana 18 té tant de dret com una mare que l'ha perdut a la setmana 32.
I tant. I en aquest cas entenc que no hi ha absolutament res, ni uns dies de permís.
No hi ha permís. Al final és que tu puguis anar al teu metge de capçalera, no? I li diguis que no estàs bé per anar a treballar i et pugui fer una baixa doncs per un altre motiu, no? Que et pugui posar doncs, per ansietat, però no específica per del perinatal.
Uh-huh. Suposo que tot això ve degut també a aquesta invisibilitat que parlàvem abans. Per què creus que aquest dol perinatal és tan poc conegut?
Suposo que és poc conegut també perquè és molt dolorós, no? Al final, parlar de la mort d'un nadó és algo que ens interpel·la amb molta intensitat, no? I amb molt de dolor, i som una societat que per les característiques pues, culturals que tenim, no? Perquè no passen altres cultures, vivim una mica d'esquenes a la mort, no? Ens fa molta por la mort i fer-la d'un nadó encara més. Llavors, si podem tancar els ulls, preferim tancar abans que no mirar-ho de cares, no? I és algo que ho dic no per jutjar, sinó com per fer-hi una reflexió, no? Perquè al final, quan ens sentim tan sols davant l'amor d'un nadó o d'un ésser estimat, és important reflexionar-hi i jo sempre convido a tothom a intentar posar el seu granet de sorra perquè això no sigui així, no? Perquè al final tots al llarg de la vida vivim les pèrdues d'éssers estimats, no? I que és important poder-nos sentir acompanyats en un moment tan dolorós i tan necessari de tenir el suport.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, què caldria, no?, per afavorir aquest reconeixement social del dol perinatal?
Bueno, doncs, a nivell individual, no?, caldria que... seria bo que cada una de nosaltres, no?, pues, fos capaç o intentés, en la mesura del que pot, no?, pues, compartir la seva història, perquè compartir la nostra història serveix per visibilitzar, no? Això és el que es pot fer a nivell individual, i llavors a nivell institucional, pues, evidentment, pues això, no? Pues que a nivell d'ajuntaments programin, per exemple, doncs, activitats on es faci visible aquest tipus de dol, no? O el dol genèric, no? També, perquè al final el podem incloure, però a l'octubre, per exemple, és el mes de visibilització del dol perinatal. Si a nivell institucional els ajuntaments fan activitats per visibilitzar, doncs ja és un granet de sorra que estem sumant també, no?, a nivell de municipi.
Mm-hmm. Doncs, Cristina, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera, al Mirades d'Igualtat, a parlar-nos del dol perinatal, no?, explicar-nos una mica més de prop aquesta realitat que a vegades ens passa tan desapercebuda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-hi visibilitat.
Gràcies, Cristina.
Gràcies.